La taula de l'Evangeli.
Bon dia, oients fidels de la taula de l'Evangeli. Siguin benvinguts a aquesta nova edició del programa. Avui la celebració litúrgica se centra en el cinquè diumenge de Pasqua. Anem, doncs, a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres dos convidats, mossèn Josep Montoya i Joan Pous. Saludem-los i presentem-los. Josep Montoya, què tal?
Hola, Maria. Bon dia. Content de tornar-se aquí.
És diaca permanent a la parròquia de Sant Jaume de Bellver de Cerdanya. Tot bé per Bellver, no?
Bo, bo.
Anem a assegurar-nos sempre. Tenim el Joan Pous. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia.
Ex-alcalde de Bellver de Cerdanya i ex-president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Per tant, polític, potser ara no, però ho ha estat i coneix molt tot el tema. Està bé tot per ser Bellver de Cerdanya, com diu en mossèn Josep, o no?
Bueno, sí, està bé. El que passa que ara tenim una mica de trifulca política, diguéssim, no?
Sí?
L'alcalde.
Sí. Però això sempre passa, no?
Sí, sí, sí. Forma part de la vida.
En els pobles, a la política, sempre hi ha algun enrenou que altre.
I les ciutats.
I les ciutats, també. Molt bé, doncs comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Tenim el cinquè diumenge de Pasqua, com deien, i la primera lectura és dels Fets dels Apòstols i del capítol 14.
En aquells dies, Pau i Bernabé se'n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaven preveres en cadascuna de les comunitats i en pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d'anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia i d'allà se'n tornaren per mar a Antioquia, des d'on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l'obra que acabaven de complir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.
Retorn de Pau i Bernabé a l'església d'Antioquia, on es reuniren, el lloc precisament on van reunir la comunitat per explicar-los l'experiència de la missió que acabaven de complir i tot el que Déu havia fet junt amb ells i que, com acaba la lectura, Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus. Què diu?
Bé, començava que és una entrada. No, però, a veure, és una lectura molt interessant dels Fets dels Apòstols. Els Fets dels Apòstols jo sempre els he considerat el primer capítol de la història de l'Iglésia. I vull dir que arribaria, de fet, els Fets dels Apòstols arribarien avui dia, també, no? Perquè hi ha hagut sempre, ara, hi ha hagut també alts i baixos tremendos dins de l'Iglésia, en positiu i en negatiu, evidentment. I aquesta imatge que ens dona aquí dels Fets dels Apòstols, home, primer que ens presenten a Pau com un gran viatger, un gran apòstol, un gran divulgador de l'Evangeli, també una manifestació de recepció molt important per part de la gent, perquè fa crear comunitats cristianes a tot arreu. Una altra cosa que avui dia n'anem escassos, sobretot aquí, és que fa presbíters a tot arreu, també, o sigui que hi ha una gran entrega vocacional per part de continuar portant les societats aquestes noves, aquestes. I després, pues, bueno, la imatge que donen sempre de fraternitat entre totes les eglésies i la gent que es converteix o que passa a denominar-se cristiana, i no solament en el món jueu, sinó que s'obre a tot arreu.
Sí, jo aquesta lectura, això, el primer que m'inspira ha sigut això, no? Veure una comunitat molt viva, ve de l'experiència de la resurrecció, i una comunitat que es mou molt, no? Vull dir, ordenant preveres per tot arreu, molt activa, també amb les seves dificultats. És a dir, és curiós, i sempre ens passa, no?, quan anem a buscar les escriptures, que escrits de fa 2.000 anys els podem fer molt actuals, no? I ho podem veure molt amb l'església que vivim en aquests moments. Avui, precisament, doncs, coincidim, el senyor Joan i jo mateix, que estem a Bellver, i per tant vivim una la mateixa realitat de comunitat, no? Una comunitat que ens falten preveres, que falten mans, que vivim una mica precari, vivint a més les circumstàncies de poder cobrir les misses i poca cosa més perquè no hi ha més capellans. Una comunitat, diguéssim, una església, que passa també les seves tribulacions, molt necessitada de moure's i de reconvertir la missió, no? De poder obrir a noves formes la missió per poder-la donar vida, perquè si no ens estem quedant doncs, amb el simple compliment, amb un funcionariat que ve a dir misses i poca cosa més. I és una mica trist, és el que m'ha fet veure, no? Una vegada més em fa pensar en com tenim les nostres esglésies, les nostres comunitats.
I que però funcionen les nostres comunitats o no?
Mira, jo tinc la sort que puc veure, perquè visc a prop de Barcelona durant la setmana i per tant visc en una població gran de 90.000 habitants, i et diré que allà tenen igualment dificultats. Vull dir, tenen dificultats per poder tirar endavant una comunitat molt viva, amb molta gent, que quasi podríem dir que mor d'èxit, perquè hi ha molta activitat, però falten preveres també i persones involucrades, i també veig la necessitat nostra, la més de rural, no? Que potser també m'hi trobo més a gust, i és la que sempre fa molts anys aquí soc, que ens trobem amb això, no? Que cada campanar no hi ha un capellà. I penso que estem en aquest moment que el sínode també ha hagut d'ajudar, que els laics hi han d'implicar-se més, que a cada campanar potser no hi haurà un prevere, però hi podria haver-hi un diaca o podria haver-hi un laic responsable, amb actituds de responsabilitat, no només simplement com a ajudant.
Joan. Sí, estàs plantejant un paisatge del món rural, ara parlo del Pirineu. Pirineu, a cada poble hi ha una església. És riquíssim amb el patrimoni romànic i amb totes les esglésies que hi ha, però evidentment no totes tenen capellà, ni molt menys. Vull dir, avui dia un capellà ha de portar 7 i 8 parròquies per poder tirar endavant. Per tant,
més, sí.
Això és... Però és que l'altra banda... No atribuïm solament a la crisi religiosa, el que vulguis, no. El problema és que hi ha una crisi demogràfica. Els pobles aquests que tenien poblets i esglésies han quasi desaparegut, ja queden 4 vells a cada poble. Vull dir que és un canvi d'era totalment. Per tant, vull dir que aquesta crisi demogràfica té conseqüències sobre tot, sobre l'economia, sobre l'agricultura, sobre el paisatge, sobre el medi ambient i, evidentment, sobre el tema religiós. Per què? Pues perquè són temples encantadors, però no, els hi falta una mica...
Fins i tot a la nostra comunitat, precisament, a Bellver de Cerdanya, o el que és la Cerdanya pròpiament, hi ha una dificultat afegida, no? Que és el fet de que hi ha molta gent que ve de fora, de segona residència, que venen a buscar la missa del diumenge, però sense més implicacions. Tampoc no, jo, esclar, donar aquest servei al bisbal li costa molt.
Sí, això és una vella tradició de Cerdanya. Abans l'estiuejant, el senyor que els hi dèiem de Cerdanya, venien, s'implicaven molt, participaven en la vida cultural del poble. Avui dia n'estan.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Ara amb la lectura segona, que és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 21.
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel venint de Déu la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat». Llavors, el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou».
En el fragment d'avui de l'Apocalipsi, el vident descriu el cel nou i la terra nova, la Jerusalem nova. De fet, és una visió amb la que vol infondre ànims, pau i esperança als cristians que en el seu temps estan temptats pel desànim i les persecucions, com sabem.
Sí, el llibre de l'Apocalipsi és un llibre que, segons com, ens pot semblar, pel tipus d'escriptura que té avui en dia, molt enigmàtic. Fins i tot ho diria fosc o misteriós. I la realitat és que quan hi aprofundeixes una mica i el llegeixes o busques les interpretacions, veus que és un text d'una riquesa i d'una alegria i joia impressionant. Torna a ser un llibre i uns escrits post-resurrecció que el que donen és esperança cap a una vida nova, un cel nou, una terra nova, una nova Jerusalem. És a dir, tota aquesta renovació inspirada a partir de l'experiència que han tingut els apòstols de la resurrecció, doncs això dona una vida nova. I això, com a cristians, ha de ser també la nostra experiència cada Pasqua, no? Està molt bé que durant aquests dies surt el llibre de l'Apocalipsi diversos diumenges, perquè està escrit amb aquesta perspectiva, penso.
Jo crec que és un fragment aquest, precisament, de l'Apocalipsi bastant clar. És dels més clars que hi ha, i a més a més ens està totalment vàlid per avui dia i ens està descrivint una mica el desig que hi hauria, que hi ha en aquests moments en el món. La Terra Nova de moment no ha arribat, seguim tenint guerres, ha sigut el segle XX dels pitjors de la història, seguim tenint morts al mig del Mediterrani, seguint refugiats, o sigui, estem en un ple desastre absolut i estem demanant això, que tot sigui nou i que es faci una Terra Nova. Però llavors, esclar, a veure, de moment no arriba la segona vinguda de Jesús triomfal per canviar-ho tot, sinó que ens l'hem d'anar fent nosaltres mateixos. Llavors, vull dir, jo crec que és que la conversió de cada persona, entregant-se en els altres, seguint les normes que ens va ensenyar Jesús, potser això és el que està transformant el món nou, perquè dins d'aquest desastre que estem vivint a Europa i a tot arreu, potser hi ha uns senyals d'esperança que són la gent que es dedica als altres, que són, ja no vull dir Càritas solament, sinó que hi ha moltíssima gent que ajuda, molta gent que obre les seves portes als refugiats, acollint en els 15 immigrants de la pobresa, etc. Vull dir, això és potser la Terra Nova i fa que tot sigui nou una altra vegada.
Sí, clar, aquesta Terra Nova, aquest cel nou, aquesta Terra Nova, no vindrà mai per imposició. O sigui, el gran do que ens va donar Déu va ser el de la llibertat. Com seria diferent el món si ens acostéssim una mica al projecte de Déu, al projecte que Déu té per tots els homes. Acaba dient, jo faré que tot sigui nou, però bé, ens hi hem de posar nosaltres, si no passa el que tu, Joan, estàs descrivint molt bé, no? Que estem en un segle i en uns anys d'autodestrucció, d'odi entre els pobles, de no acceptació dels més...
Al mateix temps hi ha gent que és nova, que està ajudant, que està transformant, diguéssim. Vull dir, el bé i el mal sempre han conviscut junts.
Sí, sí, evidentment la humanitat es renova, no? I també ens ho diu aquest text de l'Apocalipsi, no? La humanitat es renova i seguir vivint en aquest projecte o seguir intentant, procurant, ajuntar-nos en el projecte de Déu. Per això cada any és nou, no? Per això cada any vivim de nou la Pasqua, No es va viure la Pasqua un cop i han passat 20 segles, no? I cada any renovem tots els humans i els cristians, de més especial, hem de renovar aquesta esperança en que sí, que és que malgrat tot, malgrat les guerres, malgrat les desunions, ha d'haver-hi un cel nou i una terra nova que hem de procurar, doncs, ajudar en el projecte de Déu a fer realitat.
Sí, doncs vinga, som-hi, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 13.
Quan Judas va ser fora del cenacle, Jesús els digué: «Ara el fill de l'home és glorificat i Déu es glorificarà en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix i el glorificarà ben aviat. Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou deixebles meus».
Confidències de Jesús als seus deixebles, un cop Judas va marxar, al final del sopar de Dijous Sant. Consignes també per quan ell, el Senyor, ja no sigui amb ells. Fixem-nos especialment en el manament nou. És molt significatiu.
Però jo l'entrega, ja estem parlant de la plena Setmana Santa en aquest aspecte, no? És el Dijous Sant, quan en aquest fragment que diu parla quatre vegades de la paraula glorificat, referint-se a la seva crucifixió. O sigui, això és una imatge tremenda, eh? Glorificar-se quan és un sofriment terrible el que ha de patir, ho sap ell que patirà, no? Per tant, bueno, potser ens ve a dir que per sofrir el propi dolor, si és per un motiu important, és gloriós, no és tan dramàtic amb l'aspecte aquest. I llavors dona un manament, que jo crec que és la base d'aquest evangeli d'avui, que és que us estimeu els uns als altres i la gent sabrà que sou dels meus si ho feu. Jo diria avui, a veure si es pot saber si som dels seus, pensant amb la gent, els catòlics, els que estem a missa, els cristians, si ens estimem gaire. Això també, perquè és veritat, sí. Fixem-nos que hi ha molta maledicència, molta crítica, molta cosa, que això potser ens allunya molt del que és la imatge cristiana. Vull dir, som cristians de forma, però no cristians de fons.
Potser tenim més tendència, pregunto, més tendència a parlar d'estimar que d'estimar-nos, i per tant, conseqüentment, a estimar-nos de veritat, entre nosaltres, no?
Sí, sí, jo crec que és una mica això, eh? Vull dir, hi ha un efecte, però la gent viu molt individualment, molt d'allò. De totes maneres, també s'ha de... Jo sempre veig les coses positives. Saps en molts casos de gent que saben que viuen sols i que els ajuden, que hi van a veure'ls, que els hi porten... O sigui, hi és aquesta estimació, eh? El que passa que potser es posa d'una forma manifestament més amagada, on no es veu tant, però jo crec que el fet de que entre els cristians tinguem una solidaritat mútua i una apreci mútua pel fet de ser cristians, que sapien que som cristians precisament perquè ens estimem. Això seria bàsic per predicar la pau al món. Clar. Contínuament. Vull dir, ja no parlo a nivell global, perquè pensem que hi ha moments de guerres entre cristians, no? El cas, per exemple, que recentment ha passat, o està passant, d'Ucrània amb Rússia, és entre cristians. No pots parlar que s'estimin, eh?
És increïble. Bé, Josep,
sí, no, jo, digues. Aquest manament, sempre quan el tinc a predicar o a catequesis, explicar-ho, no? Dius que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.
És a dir, donant la vida,
sí, jo
per
sempre
vosaltres,
dic,
per cadascú.
Lo fàcil que és de dir i lo difícil que és de complir. Perquè, com deia ara el Joan, a vegades els cristians, els que, diguéssim, tenim carnet, tots som els primers que ens costa exercir com a socis. I ens és difícil, doncs, viure-ho, si més no, amb plenitud, eh? amb coherència fins al final. Tots perdonem, un moment o altre, però perdonem fins al final. Quantes vegades sents a dir que jo és que tinc un calaix que al final sí, jo perdono, però no oblido, eh? Tinc un calaix que ho guardo tot. Això dit per cristians, o dit fins i tot per capellans, diria. És a dir, jo ho trobo greu en el sentit que jo també sóc el primer en què perdonem o procurem perdonar, però després guardem les distàncies, després no sabem buscar la manera de trobar una reconciliació. És a dir, que la plenitud d'aquest manament no el vivim. No el vivim. O, si més no, ho procurem. Bueno, penso que ha de ser el propòsit del cristià, no? Viure segons el camí que va fer Jesús, no? Viure en coherència, per allò que deies tu, Joan, també al principi, glorificació, es parla molt de la paraula glorificar, ve donada la glorificació, això ho veiem molt, molt present en els màrtirs han sigut glorificats, han sigut... donats amb aquest títol de màrtirs per l'Església, en tant en quant han sigut coherents amb aquest manament, no? I viure en coherència és el que ens costa molt a tots. Eh?
Però penseu que tots els màrtirs, quasi la majoria almenys, tots perdonen en el moment del martiri.
Sí, sí, per això són màrtirs.
Per això són màrtirs, però és que a més demostra que són cristians perquè estimen, sí, inclús el moment de la mort.
Fins al
final. Això és important, sí. Ara, jo dic, tampoc es necessita... perdonar només, vull dir que també hi ha moltes maneres d'estimació, ajudant un altre, fent propostes que vagin bé per tothom, totes aquestes coses, és una forma d'estimació entre els cristians.
Sí,
jo crec que si els cristians haguéssim sigut realment coherents amb aquest manament de Jesús, d'estimar-nos els uns als altres, avui dia potser tindríem un altre rol que no tenim, eh? Vull dir, potser també la gent ens ha marginat una mica perquè veuen que no som gaire coherents amb el que prediquem.
Sí, jo he parlat del perdó com un de les gràcies que ens ha de donar, exacte, l'amor, però evidentment hi ha l'acolliment, hi ha l'acompanyament, hi ha el ser empatitzar amb aquell que realment ho passa malament i viu les seves dificultats, i això no vol dir simplement donar un donatiu a l'església o a Càritas...
Ni maltractar la dona, ni els fills, ni tot això.
És una actitud de vida. És a dir, el fet de ser cristià i viure aquest manament en plenitud és una actitud de vida en tots els aspectes.
Però creuen que això el tenim present nosaltres, cristians? Sovint, perquè potser anem...
Sí,
però el present vol dir ho fem.
Bueno, cada dia hem de renovar. Llavors al dematí i dir, senyor, ahir potser la cosa no va anar prou bé, avui tornaré a intentar-ho. I acabarem el dia com acabarem, com podrem.
No lliga que vagis a celebrar l'Eucaristia amb la comunitat i després a casa teva es comportis com es comporta un que ni és cristià ni practicant.
Però la litúrgia
és molt rica. Hi ha un evangèlic que diu que abans de fer una oferta, una ofrena al senyor, pensa, a veure, amb qui estàs ofès, no? Per tant, vol dir, si no perdones un d'allò, no serveix de res l'oferta, clar. Si no et serveix de res anar a missa.
La litúrgia, però és molt rica amb això, perquè dius, un va a missa i llavors tens... Bueno, però això, Jesús diu, si tens algú pendent, vés a arreglar-ho primer. I a més, la litúrgia de l'Eucaristia, el primer que fem, a part de la benvinguda, és demanar-nos perdó i reconèixer-nos pecadors. Jo penso que és un signe que a vegades passa una mica massa de pressa i és un signe molt necessari, que imprescindible per nosaltres.
Si féssim cas d'això, no vull jutjar ningú, però pensem que si al moment de començar la missa, potser, diguéssim, si teniu alguna ofensa amb algú, aneu primer a reconciliar-se, potser quedaria avui de l'Eglésia, en aquell moment.
No quedaria ni el capellà,
Potser ja hauria de sortir el capellà i tot.
Hi ha trobades de joves, a vegades, que viuen unes misses així molt més actives, molt més participatives, i en aquell moment, que és el començament de la celebració, doncs, a vegades, hi vivís, no?, que donen un paperet i diu, ah, escriu alguna cosa que tinguis allò com... dintre teu que vols treure, no? Que és una cosa que en tu creus que no ha estat bé, no? Sense posar noms, evidentment, no? I llavors això es posa dintre un cistell, o al final de la celebració es crema o alguna cosa, així molt visual, a veure aquesta actitud de que tots tenim alguna cosa, que dius tu, no? Que si preguntessin i diguessin, tots acabaríem al carrer, no?
Millor no donar idea.
Millor no donar idea.
Idees, Joan, millor no. És veritat. Bé,
jo soc fidel literàriament.
Doneu-ne.
Dic una frase literària de l'Evangeli.
Sí, sí. Molt bé, doncs, si us sembla, ho podem deixar aquí. Molt agraïda per la vostra col·laboració, Joan Pous, gràcies.
Vosaltres per convidar-me.
I també gràcies a tu, mossèn Josep Montoya.
Fins la propera.
Gràcies. I si us sembla, doncs, podríeu venir diumenge vinent?
Contents de tornar-te a acompanyar.
Sí? Sí, perfecte, doncs molt agraïda. També agraïm als oients, doncs, que setmana rere setmana són aquí al programa, la taula de l'Evangeli, que és... dels serveis tècnics de Ràdio Estel, un programa que s'elabora aquí. I dir-los també que la locució de les lectures ha anat a càrrec de la Cristina Orduña, a la direcció i presentació de Maria Marín, qui els parla. I ja saben que, si ho desitgen, diumenge vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel, tenen una cita amb nosaltres, a la taula de l'Evangeli. Una salutació, una abraçada per a tots. Adéu-siau.